Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. Almenys 3 persones mortes és el balanç provisional de l'atemptat que s'ha produït aquest matí a Utrecht, a Holanda. La policia del país busca el sospitós d'un tiroteig que s'ha produït concretament en un tramvia de la ciutat. El cos de seguretat demana la col·laboració ciutadana després de fer pública la imatge per localitzar el sospitós de l'atac. La policia i la unitat antiterrorista, de fet, han rodejat un edifici on se sospita que hi ha amagat el sospitós. L'atemptat, sembla tot clar que és un atemptat, s'ha produït uns minuts abans de les 11 d'aquest matí. D'altra banda, l'actualitat mira cap a Nova Zelanda, on el govern del país ha acordat avui reformar la llei d'armes. La primera ministra, Jacinda Ardern, ha explicat que l'executiu està completament unit sobre aquesta qüestió que arriba després de la matança de divendres a dues mesquites comesa per Brenton Tarran, un supremacista blanc, i que va provocar mig centenar de morts i una xifra semblant de ferits. Tornem a casa nostra per explicar-vos que la Junta Electoral Central, la de les comarques de Girona, ha donat 48 hores als ajuntaments de l'Alt Empordà per retirar llaços grocs i estelades. La Junta de la comarca de l'Alt Empordà, concretament, ho reclama arran d'una petició de Ciutadans. I els transportistes s'han manifestat durant el dia d'avui a Barcelona contra les dificultats que tenen per operar al port de Barcelona. Des de les 8 del matí han fet diferents marxes lentes per barris de la ciutat. I avui a les 7, a l'auditori de la Fundació Joan Maragall de Barcelona, sessió de reflexió de l'actualitat cultural i religiosa del mes amb la responsable d'actuació de Càritas, Teresa Bermúdez.
Els dimarts, a les 5 de la tarda, a Ràdio Estel, escolta el programa dedicat exclusivament a la geriatria, a les grans persones. És gran ser gran. Consells, opinions professionals, borsa de treball, actualitat, la consulta del treballador social, el món de les residències a És gran ser gran, dirigit per Josep de Martí i conduït per Josep de Martí i Marc Rius. Un programa patrocinat per inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
El Joan, l'Eduard, el Sergio, l'Anna, el Carles, l'Ignasi, el Mohamed. A Càritas, aquest any hem ajudat 23.000 persones a tornar a creure en elles mateixes i 1.297 a trobar feina. Encara que no hi creguis, tots tenim un àngel. 75 anys de Càritas Barcelona.
Clínica Dental Galindo, travessera de les Corts 44, al lado del Camp Nou. Cuidamos de tu salud bucal. Odontología integral moderna de calidad con las técnicas más avanzadas en prevención, diagnóstico, tratamiento y mantenimiento. Clínica Dental Galindo. Apostamos por la odontología digital, la odontología del futuro. Dentalgalindo.com. Al lado del Camp Nou, una hora de parking gratis. Y si dices que vienes de parte del programa El 10 del Barça, 15% de descuento en todos los tratamientos. Teléfono 93-252-9139. 93-252-9139. Clínica Dental Galindo. Sonríe y enamora.
Trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. Salut natural per tothom. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, el doctor Jacinto Valverde i la doctora Núria Lorite atendran els teus dubtes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72 i fes la teva pregunta als doctors. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, Salut natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen.
Entra a radioestel.cat i troba tots els programes emesos a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel, per servir-te.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, l'hora de la Fundació Puigverd. Presentat per Marc Rius.
Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Molta salut per a totes i tots. És dilluns, són les 5. Tenen sintonitzat Ràdio Estel i això és l'hora de la Fundació Puigverd. Com sempre, a Ràdio Estel, l'hora de parlar d'urologia, nefrologia i andrologia, un programa de divulgació científica. Seran 60 minuts fets en directe amb especialistes de la Fundació Puigverd. No se'l perdin. Salutacions a l'equip del programa, que ara mateix els presento, com sempre, les vies de so, Toni Huguet, a la direcció i la producció, la Susana Armengol, i a la conducció, qui us parla, Marc Rius. A partir dels 30 anys, els nivells de testosterona comencen a disminuir un 15%. Després, als 45 anys, comença a advertir els primers símptomes de l'andropausa. I després, als 50 anys, els baixos nivells de testosterona apareixen amb el 50% dels homes. Als 60 anys, s'estima que més de la meitat dels homes patiran alteracions per l'andropausa. I al voltant dels 70 anys, el 70% dels adults tenen per complet baixos nivells de testosterona. Les seves causes es relacionen principalment amb l'envelliment, però influeixen altres factors que desencadenen l'andropausa. Avui les coneixerem totes, no s'ho perdin. L'andropausa, parlarem d'ella. Per què apareix aquesta malaltia o trastorn? Quin tractament té? És una malaltia greu? Com la podem prevenir? Per parlar i contestar aquestes preguntes, avui estem nosaltres el doctor Eduard Ruiz Castanyer, director del Servei d'Andrologia de la Fundació Puigverd. Eduard, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, Marc, què tal?
És un plaer tenir-te aquí al programa.
Gràcies, per mi és un plaer venir sempre que em crides. Gràcies.
Moltes gràcies. Bé, doncs, l'andropausa. Què és l'andropausa?
Bé, jo crec que has fet una introducció magnífica, perquè gràcies. Encara avui dia no podríem dir segur si es tracta d'una malaltia o d'un fet fisiològic. S'ha volgut equiparar molt a l'equivalent, i per això es diu andropausa, a el que seria la menopausa amb les dones. Tothom pràcticament ho sap, siguin homes o dones. Les dones arriba un moment que ja no tenen la menstruació, no tenen la regla, i en aquell moment vol dir que comença aquesta fase nova de la vida, que és la menopausa, amb la qual hi ha, entre altres coses, una baixada de les hormones femenines i provoca una sèrie d'esdeveniments que poden també ser més o menys pronunciats. Moltes vegades, a part del fet de perdre la menstruació, moltes vegades la dona doncs, nota un augment del pes, pot notar sufocacions, pot notar alguns canvis amb la lubricació vaginal, etc. I llavors es va buscar, aviam si en l'home això també existia, perquè és evident que l'home, com no tenim la menstruació, no tenim la regla, anem tirant dia a dia, i quan ens parlen d'això, doncs moltes vegades diem, no ho sé, passa, jo tinc aquest problema de l'andropausa. Primera pregunta, que l'has fet a tu amb el teu inici, amb la teva presentació. És una malaltia o no? Bé, amb condicions fisiològiques diríem que passa i no és una malaltia. Vull dir que d'alguna manera, igual que tots ens farem vells i ens morirem si arribem i no tenim pel mig algun accident o alguna malaltia abrupta, com pot ser un infart de miocardi o podem tenir un càncer, només pel fet de fer-nos grans ens acabarem morint, no? Vull dir, és un procés que tothom considera fisiològic, fer-se gran i acabar-se morint per un desgastament de tots els nostres òrgans. Doncs d'alguna manera, com has dit al començament tu a la presentació, a mida que ens anem fent grans, i això, encara que ho has dit d'una manera perquè sigui gràfica, doncs a partir dels 30 anys, a partir dels 45, no hi ha un inici que sigui repetitiu amb tothom, igual que tampoc existeix amb la dona. La menopausa ve condicionada també per l'edat en què li va passar la seva mare, hi ha una influència genètica, però també perquè hi ha factors com pot ser l'esport, com pot ser l'alimentació adequada, etc., que poden retardar aquest envelliment, no només el de l'andropausa, el sexual, sinó l'envelliment en general. És evident que no tots els homes, igual que no totes les dones, arriben a edats avançades amb les mateixes condicions. Hi ha factors genètics, però també hi ha factors clarament ambientals o, podríem dir, del que avui es porta tant, d'estil de vida. O sigui, un estil de vida saludable pot retardar tots aquests efectes que estem parlant que podrien ser l'andropausa. Quan definim què és l'andropausa. L'andropausa, o aquest envelliment sexual masculí, vindria marcat per dues coses. Això és, també és molt important. Hi ha un envelliment sexual o andropausa bioquímic, vol dir baixada dels nivells de testosterona, i un altre que és clínic. El clínic és una sèrie de símptomes que té l'home que té aquest envelliment bioquímic. És a dir, quan ens falta la testosterona, tenim una sèrie de manifestacions que són, per exemple, en dir alguna, s'anomenen fins a 20, de les quals n'hi ha 10 que són principals, i perquè es pugui considerar clínicament que és una andropausa, com a mínim hi haurien d'haver-hi 7 que es produïssin. En cas de que n'hi haguessin 1, 2, 3 o 4, que ara diré alguns, no és clar que això sigui clínic, perquè també, només pel fet de fer-te vell, de fer-te gran, algunes d'aquestes coses apareixen.
Clar.
Per exemple, l'aparició de pèrdua de memòria. Bueno, clar, perdem memòria quan ens fem més grans. Perdem, sobretot, la memòria recent.
Sí.
És a dir, una persona gran busca les claus, que no sap on les ha deixat, no se'n recorda el millor que va supeir, però, en canvi, pot explicar la seva vida quan tenia 20 anys amb senyals, però d'una rigorositat en recordar-se de llocs, d'espais, de coses que li van passar de petit. Però perdem aquesta memòria recent. Però això passa, o pot passar per la menopausa, per l'andropausa, però també pel fenomen d'envelliment, d'arteriosclerosi, de pèrdua de memòria
normal.
L'altre seria, per exemple, la irritabilitat. Ens fem més irritables. Ens molesten els sorolls, ens molesta l'accés de gent, no? Quan et fas gran, no saps per què.
Tant l'home com la dona, per
sí, tant. Sí. Però això també ens passa a tots, a les persones, quan som grans. És raro que una persona gran li vingui de gust anar a una discoteca, no? No només a ballar, sinó fins i tot li molesta el soroll, no?
Sí.
I quan érem joves posàvem la música tot l'estona, i quan som avis, no?, moltes vegades ens molesta el net que està posant allà la música moderna, però no només perquè sigui una música que no és la nostra, sinó també perquè ens crea un soroll que ens crispa, o la televisió amb més el volum. Una altra cosa és que no sentim bé i necessitem puixar el volum. Per exemple, l'insomni. Quan et fas gran, és difícil dormir profundament i moltes hores. Aquí els homes també tenim un altre problema, que és moltes vegades, ja s'ha parlat en aquests programes, jo he estat, els procuro seguir sempre que puc, s'ha parlat de la hipertròfia benigna de pròstata, del síndrome prostàtic, i els homes es lleven moltes vegades a partir dels 65, 70 anys a orinar un, dos, tres cops per la nit. I ens arriba un moment que ja no saps si et desperten les ganes de fer pipí o quan et despertes tens ganes de fer pipí. El que passa és que tu saps que no dorms d'aquesta manera, i és molt habitual, si us hi fixeu i aneu a algun lloc, alguna reunió amb gent gran, veuràs que moltes vegades fan el que fan són petites dormidetes d'estones, dormen a la taula, tanquen els ulls, i el que no han dormit per la nit ho van dormint estones durant el dia, no? Petites becaines, que diem, parlant de manera col·loquial. És a dir, ja anem veient una sèrie de símptomes que poden aparèixer, però que ja veus que no són patognomònics, vull dir, no són únicament produïts per això. Poden aparèixer produïts per altres coses. I, per exemple, la pèrdua de massa muscular. És evident que perdem massa muscular. També perdem massa muscular les persones que no tenen dèficit de testosterona. També tendència a cansar-nos més fàcilment. També ens cansem més fàcilment.
Clar.
Podem tenir osteoporosi. Els ossos ens fan més fràgils. També passa amb això. És a dir, guany de pes. També guanyem pes. És difícil que no, menjant el mateix, com no fas el mateix exercici habitualment, el mateix consum calòric, inclús el nostre metabolisme és més lent. Totes aquestes coses, que és el que vindríem a dir signes clínics de la andropausa, seria una cosa que tindria valor si s'acompanya de l'altre que he dit al començament, que és el bioquímic. I és que quan et fan l'anàlisi de testosterona et surti per sota dels valors normals.
Clar. Llavors ho podeu relacionar més.
Clar. Ara, aquí, encara per complicar-ho més, els nivells de testosterona també van variant amb l'edat. Perquè si tu et fas una determinació de testosterona quan tens 15 anys o 16, amb un noi, bueno, té la testosterona pels núvols. I, de fet, se'ls hi nota, no? Massa testosterona. Perquè els nanos estan hipermotivats, hiperdinàmics, tot el dia no paren de moure's, estan inquiets, fins i tot exaltació sexual. En canvi, quan ens fem grans, tot això es perd una mica. I sobretot, no hem parlat d'aquest aspecte, però potser és un dels més rellevants, és la pèrdua d'interès sexual. La libido, la falta de motivació pel sexe, es va perdent amb l'edat. I jo consideraria, d'alguna forma, i no ho dic jo, ho diu les societats que treballen amb aquest tema, que és fins i tot un factor de protecció. Quan la societat s'inventa el terme viejo verde, que també es va servir molt, no sé si en català es fa servir el vell verd, però el viejo verde es fa servir. És aquest home gran que considera gran la societat i que el veus molt motivat sexualment i que d'alguna forma ho trobes una mica com antinatural, no? Perquè consideraries que per l'edat que té hauria d'estar més tranquil·let. Clar. Llavors això vindria a ser una baixada dels nivells hormonals que provoquen que no estiguem amb aquell neguit que no seria propi amb una persona gran. Ara aquí entraríem en unes consideracions socials curioses, no? Perquè, d'alguna forma, l'organització social que s'ha fet al voltant de la família provocaria, doncs, d'alguna manera, i durant molts anys ha sigut així, que els homes de 60 doncs, estan amb dones de 50 i pico, i els homes de 70 amb dones de 60 i pico. Però això està canviant. I actualment, que hi ha tantes separacions, sobretot en l'espectre masculí, és molt habitual que homes de 60 o de 70 puguin estar amb dones de 40 o de 50, que diríem que són sexualment molt més actives, i que d'alguna forma, culturalment, això ho veiem com normal. No ens crida massa l'atenció. El fenomen, al contrari, ens crida més l'atenció.
Sí.
També perquè va lligat no només a un aspecte de sexualitat, sinó també a un aspecte de poder econòmic. No? Encara avui dia, la majoria d'organitzacions familiars o de relacions de parella, el que aporta els diners normalment és a l'home, i encara sol haver-hi millors feines pels homes, i per tant els que tenen i exerceixen aquest poder econòmic són els homes. Perquè no és habitual que un home de 65, 70 anys trobi una parella de 40 si no té un poder adquisitiu igual. O sigui, que no ens enganyem, i no siguem hipòcrites, va lligat aquest paradigma econòmic. Però quan això es dona, aquests homes, que moltes vegades tenen aquesta sintomatologia de baixada de la libido...
Clar, per l'edat, sí, clar.
Troben la recompensa amb una dona més jove, el qual els fa sentir més joves,
clar.
Però estan una mica enganyant a la pròpia naturalesa perquè la seva libido és la que és. I llavors necessiten d'ajudes i venen a buscar-les moltes vegades. És a dir, ens trobem, doncs, amic Marc, amb un conjunt que diríem la malaltia o aquesta evolució natural, o no tant, de que a l'home, al fer-se gran, perd una sèrie de propietats que tenen que veure amb el fet només de l'edat i també per la pèrdua, a vegades, del nivell de testosterona, que van a ser canviants i que van baixant a mesura que ens fem grans. De tal manera que això regula la nostra manera de fer, no només en aquest sentit, sinó també doncs, l'agressivitat, la capacitat de moure'ns, la forma d'afrontar els problemes i la vida, doncs d'alguna manera l'home perd amb això, guanya amb experiència, guanya amb saviesa, guanya amb profunditat. És a dir, trobar aquest equilibri seria la compensació d'una cosa per l'altra, no?
Vosaltres, els metges, ja ara acabes de parlar de la testosterona, ens podries explicar què és la testosterona i quina funció té en el cos?
Sí, la testosterona és la hormona sexual masculina. De forma global es diuen andrògens, perquè hi ha algunes altres hormones de la que avui no parlarem, però la testosterona és la hormona sexual masculina. És el que fa que amb els homes es desenvolupin a l'edat pròpiament de la pubertat el que diem els caràcters sexuals masculins. Ens surt la veu més gruixuda, tenim pèl a la barba, tenim més massa muscular, tenim tots aquests instints relacionats pròpiament el que seria ser home. I la hormona femenina condiciona doncs, el creixement dels pits, condiciona la forma més arrodonida de la dona, etc., la veu més femenina, etc. Amb moltes més coses, perquè això també condiciona com creixen doncs, les cordes vocals o com es forma la cavitat vocal, etc. No? També condiciona, per exemple, el cabell. Els homes tenim menys cabell per una causa androgènica i, de fet, la pèrdua de cabell té relació amb les hormones masculines. Total, que aquesta hormona testosterona en el que bàsicament ens importa quan parlem en l'aspecte sexual seria aquesta capacitat de resposta, penseu que no és condicionant de l'erecció, i això és molt important, perquè molts homes pensen que amb poca testosterona no tenen erecció. Això no és veritat. Va més relacionat amb el desig, amb l'impuls sexual. El que passa que això és com menjar amb ganes o menjar sense gana. Si tu pots menjar encara que no tinguis gana, però és més fàcil i més còmode si tens ganes. Clar. Ho dic això perquè alguns homes confonen i ens venen a buscar el Viagra o venen a buscar aquestes pastilles de les sí. que també hem parlat en altres programes, buscant una erecció, i has de tenir molt clar si el que falta és la testosterona que dona el clar. Desig o el que falta és la resposta que té que veure més amb un fenomen cardiovascular i va per un altre lloc. El que sí és veritat és que amb testosterona la resposta sexual també és més bona. És a dir, no només dona les ganes, sinó que després respon millor, perquè hem dit que actua també sobre els receptors, sobre les cèl·lules musculars, etc.
Inclús, pel que veig, deu tenir a veure amb l'homosexualitat, no?
No, l'homosexualitat va per un altre camí. No se sap encara avui dia a l'origen de l'homosexualitat. No crec que hi hagi una base ni metabòlica ni hormonal de l'homosexualitat. L'homosexualitat és una forma d'entendre la vida en quant a les relacions personals, i jo crec que això no ni ve influït per la testosterona, ni per un dèficit, ni per un augment, ni per una falta. No? El que sí voldria distingir, que això és, sí que potser aniria més amb la línia de la teva pregunta, és el que parlem, el que són els hipogonadismes. Quan una persona ha tingut la testosterona normal tota la vida i té un dèficit de testosterona en l'edat adulta, això és el que estem parlant avui, no?
Sí.
Seria la pèrdua de testosterona dels nivells de testosterona quan et fas gran. L'altre és un nen que tingués baixos nivells de testosterona, que això seria possiblement perquè ha tingut, en la majoria de casos, una mala formació o evolució del desenvolupament dels seus testicles. Mm. O sigui, els testicles fan dues coses: l'hormona masculina, la testosterona, i fan els espermatozoids. Llavors, ens interessa molt, quan els nois estan arribant a la pubertat, tenir clar que s'estan produint bé aquests dos productes. Clar. Un per la fertilitat, que són els espermatozoids, i l'altre la testosterona per desenvolupar-se d'una manera morfològicament correcta com a homes. Això no té res a veure amb la seva personalitat, amb la seva orientació sexual. Yeah. Tot això dependrà d'altres coses, encara que moltes vegades és evident que, per exemple, un nen hipogonàdic, un nen que no desenvolupés bé els genitals, podria tenir doncs una certa dificultat a l'hora de desenvolupar el tamany del seu penis.
Clar.
Això li podria condicionar després unes conductes sexuals doncs amb més por, amb més amb una certa inseguretat, i podria condicionar una disfunció erèctil o provocar que evités les relacions sexuals. Però això és un altre tema molt profund i molt complicat, però que tenia que veure amb aquesta edat, diríem, pediàtrica, no? Quan els nens ja comencen a convertir-se en homes, que això sabem que va en aquest període des dels 13, 14, i amb els homes, curiosament, fins als 21. Cosa que amb les noies, als 18 anys ja està acabada la pubertat, i les dones als 18 anys ja ni creixen, ni es fan més altes, vull dir, ja estan estupendament formades, o no, però aquesta és la seva evolució. Els homes encara triguem una mica més. Els homes sempre anem una mica més retrasadets.
Aquesta manca de testosterona i els problemes que comporta li passa a tots els homes, és en general?
Sí, d'alguna forma, ja t'he dit que jo diria que tinc una concepció fisiològica d'això, és a dir, crec que els homes haurien d'estar preparats per entendre que no se'n parla gaire, no? Vull dir, que tenim una cultura que està molt basada, i això ho vaig parlar en un programa amb tu mateix, Marc, on parlava doncs de que la societat vol la gent amb l'edat productiva i consumista, no? I, per tant, no es preocupa massa ni de l'envelliment ni de la mort, perquè ja no interessa, no? I aquest paradigma del consum fa que, quan l'home comença a notar aquests símptomes, d'alguna forma ja comença a denotar un cert envelliment, en aquest cas un envelliment sexual, i fa que moltes vegades doncs ja deixi d'interessar a tothom, no? Aquesta invisibilitat que s'ha parlat a vegades, no? Ja no som atractius, ja no tenim la mateixa mirada, no tenim, el nostre cos ja no desprèn sexualitat, i això va lligat a aquest procés d'envelliment, que és difícilment evitable, fins i tot En un cas que un home tingués aquest dèficit de testosterona i prengués, com després parlarem del tractament, prengués la testosterona substitutiva, només aconseguiria uns nivells fisiològics. Per tant, l'envelliment continuaria. El que no tindria són aquests símptomes agravats. És a dir, evidentment que perdrà massa muscular, evidentment que perdrà cabell, que perdrà capacitat sexual, però no d'una manera tan forta com si no es medica. No?
L'hora de la Fundació Puigverd, amb Marc Rius. Fundació Puigverd, hospital especialitzat en urologia, nefrologia, andrologia i salut sexual i reproductiva, amb més de 50 anys i més de 700 professionals al teu servei.
Nosaltres continuem a l'hora de la Fundació Puigverd i continuem parlant amb el doctor Eduard Ruiz Castanyer, director del Servei d'Andrologia de la Fundació Puigverd. A quina edat, en general, comença, més o menys?
Bé, no hi ha una edat. O sigui, no pots dir als 30, als 40... Has de veure una mica aquest senyor que t'ho pregunta o no. A vegades no t'ho pregunten. Ara comença i ja la gent ha sentit parlar més d'això. Abans, fa uns anys, pràcticament, els homes desconeixien aquest tema. Sí. I ara ja molts homes t'ho pregunten. Escolta, no tindré la pitopàusia, no? Que diuen moltes vegades que és més terme més col·loquial, l'andropausa. No hi ha una edat. A vegades es comença a notar, a vegades hi ha homes que diuen home, ja no funciona com abans. Moltes vegades més relacionat amb aquesta disfunció erèctil, més que a vegades amb el problema del falta de desig, que torno a dir, també és una protecció fisiològica. Però sobretot, quan ho manifesta, ho has de tenir i has de prestar molta atenció a el que t'està dient. Has de fer aquestes preguntes. Hi ha un qüestionari ja establert que fa la societat, diverses societats, les societats que treballen amb aquest síndrome, i, d'alguna forma, tu has d'intentar veure si clínicament compleix els requisits i després mirar si bioquímicament els té, anàlisi de testosterona. Sobretot és important no crear la malaltia a aquell que no la té. És a dir, no perquè el senyor vingui i tu pensis que ho té, no li vagis a crear un problema que ell no t'ha manifestat. És normal, al fer-se gran, tot allò que jo t'he dit, no? I, per tant, tots tenim tendència, doncs, fins i tot amb les persones grans, dona una certa tendència, doncs, a la tristesa, als moments depressius, perquè, d'alguna forma, doncs, afrontar una nova etapa de la vida. Això que s'ha dit la tercera edat, que ara podíem dir potser la quarta edat, no? Perquè s'ha retrasat, no? I que, d'alguna forma, és afrontar, doncs, que els fills han marxat de casa, que ja no treballes, i hem dit abans que el fet de no treballar vol dir no tenir tants diners, perquè les pensions són les que són, i moltes vegades, doncs, això, tens un poder adquisitiu més disminuït, no se't valora tant socialment, a vegades fins i tot la família, no? A les famílies ben evolucionades, en les societats molt ben evolucionades, és al revés que aquí, no? El que es valora molt és la gent gran, perquè la gent gran és la que té la saviesa, té el coneixement i té l'expertesa per donar bons consells. Aquí és com tu calla, que tu ets gran, tu què saps, no? I això, ja dic, ho potència fins i tot la societat del consum. Amb això anem malament en aquesta societat. Quan això comenci, sigui l'edat que sigui, habitualment sí que entrem en una, diríem, sisena dècada de la vida. Jo diria que és a partir dels 60, 65, 70. Abans és difícil que això es dongui en un procés, realment, si no hi ha hagut alguna malaltia, una hipotròfia dels testicles. Ens trobem amb un fet molt important, del que heu parlat molt aquí, i jo ara vull repetir-ho, que és l'aparició del síndrome prostàtic. Els homes també, d'una manera fisiològica, quan ens fem grans, la nostra glàndula prostàtica, que he dit al començament, si us recordeu, que els testicles fan espermatozoids i testosterona, però la glàndula prostàtica i una cosa que està al costat d'elles, que es diuen vesícules seminals, fan el líquid prostàtic. El que nosaltres venim a dir després semen és la barreja d'aquest líquid prostàtic o líquid seminal amb els espermatozoids. Quan es barreja, això és el semen. Doncs aquesta glàndula comença, a mesura que ens anem fent grans, a partir dels 50 anys, més o menys, a créixer. I aquest creixement d'aquesta glàndula provoca alguns símptomes molt coneguts, que són bàsicament urinaris, és que costa més fer pipí, t'has d'aixecar més vegades, perdem força del caudal, del xorro, i llavors la gent ja té que fer pipí sobre el vàter, perquè si no s'ho faria sobre els peus o sobre les sabates. Es queixen les senyores, perquè com té menys força acaben tacant tota la tassa, no? O fora. Doncs aquest creixement prostàtic és hormonodependent. I si no hi ha testosterona, la pròstata normalment creix menys. Però si, en canvi, tu detectes en un senyor que té un símptoma clínic d'andropausa, però no tingués dèficit de testosterona, i tu li tinguessis testosterona, li estaries fent un mal favor pel seu creixement prostàtic. Inclusiu hi ha grups que ho han arribat a relacionar amb l'aparició de càncer de pròstata. Aquest seria un debat molt gran, que aquí no seria molt tècnic, clar, vull dir, cuidado, compte amb utilitzar la testosterona com a tractament substitutiu amb un senyor que potser no ho necessita, però té símptomes, perquè si el que li estàs donant no és el que ell precisa, potser li estàs provocant un problema que no tenia.
Cada vegada tenim més clar que s'ha d'anar amb un professional
clar, aquesta seria,
en llocs bàsics.
Aquesta seria la conclusió important, no? Vull dir, jo crec que amb totes les coses de la vida has d'anar quin sap, no? I a vegades nosaltres, pues, sobretot, ho fem tots, eh? Jo ho faig també quan vull fer un viatge o quan, i fins i tot quan em toca algun tema que jo no domino, entro a Google, no?, i busco, clar. I allà posa coses, ojo, cuidado, perquè moltes pàgines estan orientades al negoci, a la venda, i fins i tot la testosterona, doncs, té uns efectes positius a curt plaç, perquè sabem, per exemple, no seria el tema d'avui, però sabem, per exemple, el culturisme, no?, en el món aquest, el dopatge per testosterona, durant molts anys ha fet, doncs, que prenguessin testosterona esportistes que volien millorar el seu rendiment muscular. I sabem, per exemple, jo recordo el cas d'un atleta que es deia Ben Johnson, que va córrer 100 metres i que tu el veies i allò era una massa muscular que corria, i després el van descalificar i resulta que li van trobar un excés de testosterona. Clar. O si us en recordeu, hi havia una corredora que es deia Florence Griffith, Flojo, aquesta noia no només va utilitzar testosterona com a dona per millorar el rendiment, sinó que va acabar morint jove per aquest ús d'anabolitzants. Cuidau amb això, perquè si amb gent preparada, amb gent esportista, doncs d'alguna manera pot provocar aquests problemes, què és el que no pot provocar en una persona normal? Jo he dit una cosa molt important, Marc, que és l'estil de vida saludable. Perquè la pregunta seria, podem fer alguna cosa perquè això no ens passi? Podem previndre? Sí, podem intentar millorar la nostra situació. Perquè si és veritat que perdem massa muscular, tenim mètodes naturals per augmentar la nostra massa muscular. I una d'elles és fer exercici. Si fem exercici, augmenta la nostra activitat cardiovascular, amb la qual també fem una prevenció dels problemes cardiovasculars, millorem la possibilitat de fer una hipertensió arterial, provoquem l'augment de la massa magra i menys massa, diríem, adiposa, que sabem que la testosterona es metabolitza malament en el teixit adipós i es converteix en hormona femenina. Fixa't tu, per un efecte que no podríem esperar, i és que si tenim un excés de pes, tenim més possibilitats de disminuir la quantitat de testosterona, augmentar la quantitat d'estradiol, que és l'hormona femenina, i, per tant, podem provocar també un cert hipogonadisme i un mal desenvolupament dels nostres genitals amb l'edat futura. És a dir, no fumar, fer una alimentació correcta, tot això va lligat a aquesta millora i a aquest envelliment saludable que apareixerà, però amb una sintomatologia menys florida.
I no se'n fa massa de... No en fem massa, em sembla, d'esport.
Bueno, fixa-t'hi que sí que es promou, per una altra part, després hi ha gent que es queixa perquè hi ha bicicletes al carrer i els hi fan més nosa que a vegades que els cotxes que contaminen. És curiós com hi ha ciutadans que es queixen de les bicicletes. Jo, que no sóc un gran defensor de la nostra alcaldessa, perquè li trobo moltes coses, però crec que el fet d'haver fet carrils bici és algú que ha estat bé, no?, perquè ha augmentat l'hàbit d'això. Ara sembla que el que passa és que s'estan substituint per patinets elèctrics, que no aporten res, no? Però bé, és un tema que no m'hi haig de ficar jo, no?
Eduard, quines proves es fan per saber si un home està en l'andropausa?
Sí, ja ho he dit, hi ha unes proves, diríem, de tipus clínic, no?, la història clínica, preguntant tot això que és tan important, sobretot el que té a veure amb aquests símptomes que he dit al començament, que hi ha en aquest qüestionari que es té que fer amb preguntes molt concretes, però després, sobretot, el bioquímic. I s'ha de fer una determinació, per saber si realment ens trobem amb un dèficit real de testosterona. Per què? Si a un senyor tu li diagnostiques un dèficit de testosterona, a l'edat que sigui, quan tu li comences a donar testosterona, l'ús de testosterona ha de ser per sempre. Per sempre. Tu no pots prendre testosterona una temporada i després deixar-ho. No. Clar, perquè el teu cervell, quan tu estàs prenent testosterona, capta que ja comença a haver-hi testosterona i el nostre cervell ja no dona l'impuls als testicles perquè fabriquin més testosterona. És a dir, si tu donessis testosterona i després paressis de donar testosterona, tindries el problema que durant un temps el cos no fabricaria testosterona i llavors tindries uns nivells molt baixos de testosterona. Clar. Allò que es diu l'efecte rebote, no?
Sí,
és a dir, clar, si dones testosterona, has d'estar donant testosterona i ja oblidar-te de la producció dels testicles, perquè ja, evidentment, era baixa, per això donaves testosterona. Però si tu la dones i pares, llavors el testicle deixa de fer-ne perquè el cervell li està indicant que ja en tenia i durant un temps, després es tornaria a regular, però durant un temps estaries amb un dèficit perillós perquè podia ser que en aquell moment tingués alguna altra malaltia derivada de no tenir testosterona. Per tant, un cop més, atenent a la teva recomanació intel·ligent, com sempre, ja que després de tants programes estàs aprenent molta andrologia i sexualitat...
Després de tants programes, venint la Fundació Puigverd, venim vosaltres.
Moltes gràcies. Intentem explicar-ho d'una manera planera i que es pugui entendre. No? Llavors, ve sempre a la font, ve sempre a l'especialista, pregunta... A nosaltres ens encanta explicar-ho, no ens importa el temps que sigui necessari, però que la gent entengui que aquest és un problema o no, i que moltes vegades aparentment ho és i no ho és, o podria no semblar-ho i ser-ho. És a dir, hi ha les dues possibilitats. Davant de qualsevol dubte, i el fer una anàlisi, jo crec que no de manera rutinària, però jo diria que així com hi ha una determinació que hem parlat aquí també moltes vegades, que és el PSA, la prova del control del creixement i del càncer de pròstata, la determinació de testosterona hauria de ser inclosa, sobretot en tots els protocols de rutina dels metges de capçalera, doncs a partir dels 60 anys, un cop a l'any, no costa res fer-la. La testosterona té una cosa curiosa, que no tenen altres elements, que no depèn del dejú, no depèn d'altres coses, només que d'una cosa es diu el ritme circadià. El ritme circadià és que va en relació a l'horari solar, i això vol dir que nosaltres la testosterona no la tenim igual tot el dia. Ara diré una cosa que ningú s'enfadi, però la testosterona està als seus nivells més alts pel matí i seria l'hora en què l'home estaria més predisposat des d'un punt de vista hormonal per tenir una trobada sexual. És a dir, seria la millora. Quan, en canvi, la majoria de gent, si féssim una enquesta, i s'han fet, sol tenir les trobades sexuals per la nit, perquè, clar, vivim en el món que vivim, i durant el matí normalment estem treballant, i en canvi per la nit normalment estem en repòs i al llit. I no és la millora, és quan estem cansats, és quan predomina el ritme lunar, i el ritme lunar no afavoreix la producció de testosterona.
M'hem après una cosa nova, veus? Una de les moltes que estem aprenent avui.
Molt bé, jo crec que és un tema que dona molt de sí, perquè està molt relacionat amb tot, no? Jo hem vist que és un tema que podria derivar en una malaltia, però sobretot deriva en una forma de fer. I és que la sexualitat ens impregna tota la vida. Jo recordo també un programa amb tu, potser dels primers que vam fer de la Fundació, potser fins i tot el primer, en què jo parlava de que la vida sexual ens està al voltant nostre totes les èpoques de la nostra vida. Sí. I quan el nen, el bebè, es posa el dit a la boca xupant aquest sexe oral que parlava Freud, no? Ja és veritat que busca una recompensa i li recorda la succió que fa del pit de la mare, que li dona plaer perquè li ve aliment. I això substitueix el nen pel dit, per fer la pipa, que no només té que veure amb aquesta recompensa de menjar, sinó també amb el paper de la mare, el paper de la dona. I això va tota la vida continuant, no? Llavors, jo crec que no ens hem de tancar res quan un, mentre un té vida, té desitjos i té esperances i té coses que no ha de perdre. Una cosa és que l'organització de la societat sigui com sigui, que segurament canviarà, perquè quan parlem, per exemple, aquests moments d'una jubilació als 65-67 anys, quan l'expectativa de vida estem parlant dels 85, i l'altre dia estava a la Fundació Puigverd amb un enginyer de la NASA que deia que és molt probable que la gent que neixi després de l'any 1046, probablement, en termes generals, seria immortal, és a dir, no moriria.
Es parla ja de la paraula immortalitat.
Es parla de la immortalitat. Immortalitat amb el sentit de que no hi haurien malalties que ens matin. Clar. Ens moriríem de vells. Però no ens moriríem ni per càncer, ni ens moriríem per infeccions.
En la qual cosa moriríem millor perquè aquestes malalties atrofien a la persona.
Bueno, lo que hem de trobar,
i la medicació.
El que hem de trobar, que això encara no està trobat, és l'envelliment de les neurones. És a dir, nosaltres tenim ara moltes formes i la testosterona és una d'elles, no? Quan més nivell de testosterona, més jove estàs. I això està clarament demostrat que amb l'edat adulta juvenil, la testosterona té nivells molt alts. I, en canvi, va baixant i, per tant, té que veure amb el fet de fer-se vell. Però el problema és que el que estàvem parlant, i ho hem de patir moltes vegades, la qualitat de vida. I l'important no és arribar a vell, sinó és arribar bé a vell.
Sí, sí.
És a dir, jo preferiria morir-me als 75, però havent disfrutat d'una bona qualitat de vida, que arribar als 90...
I ja no saps ni qui ets, ni què fas, ni coneixes.
I això, ni la NASA ni ningú encara ho ha pogut, encara ho ha pogut trobar. L'envelliment de les neurones és el gran problema. Els problemes de malalties neurodegeneratives, doncs avui dia la moda amb l'Alzheimer, la demència senil, això és que és un problema. Perquè si no tindrem residències plenes i plenes de vells desmemoritzats
totalment.
Que no coneixen ningú, però que viuran, perquè, clar, quan tinguin un refredat tindrem vacunes, quan tinguin una pneumonia tindrem antibiòtics i quan tinguin
un càncer es curaran tots.
Actuarem d'una manera segurament resolutiva. Això està al caure, l'altre encara no t'ho sé dir.
Si et sembla, anem a escoltar una miqueta de música, anem a escoltar un grup holandès, Van Dieconse, interpretant Despertant o Adormit. Fins ara, ara tornem.
Alle lief en leed gedeeld. Hoe kan ik het jou ooit vertellen? Dat met alles men verveelt. Waken of slapen, ik heb me ze gehad vannacht. Zeggen of zwijgen, al nou wat fout kon gaan gedacht. En misschien moet ik niet zo moeilijk doen, laten komen wat er kunt. Zo is dat ook nog goed gegaan, laten lachen we de rug. Ik heb alle pijn van de wereld gezien en er iets te lang bij stilgestaan. Maar dit is groter dan ik heb het ken, ken van mezelf niet op aan. Waken of slapen, ik heb me ze gehad vannacht. Zeggen of zwijgen, aan al wat fout kon gaan. Gedaan. En misschien moet ik niet zo moeilijk doen, laten komen wat er kunt. Zo is dat ook nog goed gegaan. Laten lachen we de rug. Waken of slapen, ik heb me ze gehad vannacht. Zeggen of zwijgen, aan al wat fout kon gaan gedaan. Waken of slapen, ik heb me ze gehad vannacht. Zeggen aan al wat fout kon gaan gedaan. Muziek.
Esteu escoltant l'Hora de la Fundació Puigverd, amb Marc Rius. Fundació Puigverd, centre de referència internacional en el diagnòstic i tractament de les patologies i disfuncions de l'aparell urinari, de l'aparell genital masculí i dels problemes reproductius de la parella. Comptem amb el volum de casos tractats més gran d'Europa en les seves especialitats.
Molt bé, doncs continuem a l'Hora de la Fundació Puigverd. Continuem parlant amb el doctor Eduard Ruiz Castanyer, director del Servei d'Andrologia de la Fundació Puigverd. Hi ha alguna manera de tractar els símptomes?
Està clar, això, si hem estat parlant del diagnòstic, de que ja ho sabem, de que no ho sabem, i al final tenim un pacient i li diem que té aquest problema, clar, alguna solució l'hem de donar. L'hem guardat una mica quasi pel final, perquè després sempre ens agrada fer una mica el sumari i les conclusions, no? Per cert, m'has dit una cosa ara un moment, mentre estàvem fent la publicitat, que tothom que no pot fer preguntes, perquè no cada dia aquest és un tema llarg, que no dona tant per fer preguntes, però poden consultar la web del programa i poden trobar aquest programa que estem fent ara, no?
Ràdio Estel, programes a la carta, i en tots els programes que hem fet des de començar la Fundació Puigverd.
Ho dic perquè si algú ho sent i té un amic que li parla, escolti'm, que li digui que ho pugui escoltar i que pugui sentir, doncs, de primera mà tot això. Sí. Vale, hem fet el diagnòstic, ja el tenim, ja sabem que aquest senyor té un dèficit de testosterona, que té una andropausa, i el volem medicar. Doncs li donarem testosterona, òbviament. Ara, la testosterona aquí és molt important. La testosterona es pot donar de diverses maneres. I concretament es pot donar de tres maneres. Es pot donar amb injecció, es pot donar en forma de pegats, parxes, i es pot donar en forma de gel, com si fos un gel que s'aplica sobre la pell. La gent actualment sol preferir la injecció, perquè la injecció, hi ha una forma que es diu, en terminologia mèdica es diu depot, que vol dir que tu la poses i a poc va alliberant la quantitat de testosterona. No és que d'entrada tinguis un gran nivell de testosterona, sinó que va deixant anar la testosterona, això fa la gent que es posa insulina també ho sap, i existeix aquesta fórmula en qual amb una injecció pràcticament cada 3 mesos n'hi hauria prou. És a dir, que un home podia fer un tractament substitutiu de testosterona amb 4 injeccions a l'any, intramuscular, no és cap problema, a part del preu, que fa poc aquest tractament va sortir de la Seguretat Social i té un preu una mica important, però bueno, si es necessita, es necessita. La forma de pegat, la forma de parche, ha anat perdent adeptes perquè ha provocat algun tipus de reacció al·lèrgica a la pell. I la gent que porta el pegat, moltes vegades tenia reaccions com urticàries, com irritacions de la pell, llavors no se sentien còmode. I l'altre que és molt còmode és el gel. El gel simplement és com un sobret que la persona obre i se'l té que posar cada dia. Passa que té que anar amb molta compte. Es té que posar a uns llocs determinats que venen especificats, com pot ser, per exemple, a l'esquena, o en els braços, o a la part anterior de les cames. I, sobretot, això sí que és fonamental recordar-ho, aquesta persona té que rentar-se les mans després d'haver-se posat el gel, perquè si aquesta persona abracés amb una dona o tingués un bebè petit o femení en braços, li podia passar la testosterona en aquesta persona estimada i provocar un augment de la testosterona, cosa gens desitjable si es tracta d'un individu de l'altre gènere o es tracta d'un nen. Per tant, aquesta s'hauria d'anar en precaució. S'ha d'esperar un temps, també, perquè amb una reacció sexual, per exemple, no hi hagués un contacte cos a cos entre aquesta testosterona, per això es parla de l'esquena, però també cuidado amb l'abraç, per tant, en aquell moment, si es va tenir relacions, posar-ho després o rentar-s'ho al moment de tenir la relació. Però aquestes tres formes són les ideals i permeten anar dosificant a nivell de com van trobant-se després els nivells. Nosaltres els hi fem uns controls de testosterona cada cert temps i anem dient, doncs, miri, perfecte, faci servir la injecció cada 3 mesos o cada 2 mesos i mig o cada 2 mesos o faci servir el gel cada dia o a dies alterns. Vull dir, anem modificant, però permet que aquesta persona tingui uns nivells de testosterona normals i pugui, per tant, eliminar aquests símptomes molestos que parlàvem, aquesta pèrdua de massa muscular, l'osteoporosi, l'irritació, la falta de son, etc. La hipertensió, moltes coses, quan són secundàries a aquest problema, i controlant també que això no afecti aquella glàndula prostàtica que hem dit que pot ser en el focus, perquè avui dia doncs, sabem que és el càncer, pràcticament des de que la gent fuma menys, que és el càncer més freqüent amb els homes.
Aquest tractament que parles té efectes secundaris?
Bueno, si es dona amb la dosi correcta, no, perquè és allò que dèiem, no? Si una persona té un dèficit, tu quan li dones això l'estàs posant als nivells normals. Per tant, no hi ha cap efecte secundari. Si aparegués algun efecte secundari, voldria dir que estàs sobredosificant, li estaries donant més testosterona a la que toca. Quins efectes secundaris podries trobar? Bueno, podries trobar, per exemple, el més significatiu seria un augment del PSA, vull dir, podries provocar que hi hagués un creixement prostàtic que no desitges, podries provocar un augment de l'hematocrit, que és la quantitat de glòbuls vermells en sang. De fet, en les proves de dopatge que feien per als ciclistes i per botxejadors i per gent que l'ús de testosterona podia ser molt allò, un d'ells era l'hematocrit. També perquè hi havia una altra cosa, que és l'eritropoietina, que també era una substància que s'injectava, però bàsicament la testosterona provoca un augment d'hematocrit. I s'ha relacionat aquest augment d'hematocrit, aquest augment de la densitat de la sang en quant a glòbuls vermells, amb una possibilitat de tenir més trombosis, més malalties de tipus cardiovascular. Per tant, tornem un cop més. Si una persona té símptomes, si una persona està preocupada, un home creu que pot tenir aquesta malaltia o aquesta delant amb l'envelliment sexual degut al dèficit de testosterona, que es posi en contacte amb nosaltres, que busqui un especialista que li farà el tractament adequat, amb els controls adequats, no tindrà cap problema, es trobarà millor, es trobarà més jove, allargarà la seva vida segurament a tots els nivells, tant la vida en general com la vida sexual, que és el que també desitgem quan ens trobem bé, no?
De ben segur que si es posa d'acord amb vosaltres, amb la Fundació Puigverd, allà els trobarà tots els
especialistes. Allà ho arreglem tot, quan es pot.
Què passa si no es tracta?
Bueno, pues si no es tracta és tot el contrari, venen tots els problemes, no? I tot allò que no seria desitjable, doncs, si d'alguna manera ja ens passa que quan ens fem grans tenim tots aquests símptomes que hem dit propis de l'edat, si a sobre això, que a l'edat no ens la treu ningú, a sobre li sumem aquest dèficit de testosterona, doncs potser estem arrastrant una pèrdua excessiva de massa muscular, o quan ens provoca que ens cansem més aviat, i ens podem estar a la feina i no tirar, no? I a veure, doncs, potser t'estan diagnosticant una fibromiàlgia o t'estan diagnosticant una depressió i resulta que no estaves en depressió. Avui dia s'ha banalitzat molt aquest terme, no? I la gent parla d'estar depre, però una persona igual està trista, i al millor resulta que té aquest problema i no se l'ha mirat. O simplement, torno a dir, la reacció a la tristor pot ser normal en un context determinat, però també pot ser una malaltia. Jo crec que, com tot, l'homeostasi, no?, l'equilibri del ser humà és amb estar amb el context adequat amb l'edat que tens, no? El que passa que les coses no van regalades. I on jo et deia, i jo crec que aquesta és una bona forma de fer un sumari, no?, d'anar fent conclusions respecte a el que estan sentint els nostres oients. L'endopausi existeix. Hi ha qui parla de dèficit de testosterona a l'edat adulta perquè el terme aquest crea confusió respecte a la menopausa, que sí que és un fet mesurable clarament clínicament per la pèrdua, bàsicament, de la menstruació. En l'home té unes manifestacions clíniques que són comunes a altres patologies o altres coses pròpies de l'envelliment. Pues l'home que no se sent útil, que no és socialment acceptat, bueno, que no surt perquè ja li fa mandra perquè un dia fa fred i un altre dia perquè plou i es refugia amb la manteta i amb la tele, doncs d'alguna manera està afavorint que pugui crear confusió sobre la malaltia. Si té aquesta malaltia o té aquests símptomes i es confirma el diagnòstic, que no tingui por, la testosterona ben usada, ben monitoritzada, ben controlada per un especialista és absolutament normal i recuperarà no una cosa que no sigui normal, sinó aquesta vida que plena que busquem d'una plenitud física, mental i sexual.
La parella pot ajudar d'alguna manera a l'andropausa?
Bueno, és fonamental, no? Sí? Com tota la vida. La parella té que ajudar perquè d'alguna forma et posa en el teu lloc, no? És moltes vegades els homes venen acompanyats de les dones o de les seves parelles perquè és la que els hi posa i els hi diu, escolta, això que et passa, doncs potser que ho mirem, no? Perquè et noto que t'adorms tot el dia, estàs somnolent, estàs apàtic, has perdut tot l'interès, ja no només per això, inclusive a vegades perd l'interès per viatjar, per anar a llocs nous, per sortir de casa, no? I llavors tot això pot ser una actitud vital, que no dic que no la sigui, i que moltes vegades va lligada a aquesta poca valoració que es dona a l'edat, tercera, quarta edat, aquesta època final de la vida en la qual no som útils des d'un punt de vista social, moltes vegades perquè no volem, perquè sí. si la societat no ha sabut trobar aquest encaix laboral, perquè probablement doncs, li interessa una persona més productiva, més jove, que segurament cobra menys i que agafa menys baixes, també és veritat que llavors és una data en la que ens hem de buscar la nostra forma de fer. Jo m'encanta quan un home gran em ve i em diu escolta, que estic estudiant història, o estic fent voluntariat, o estic... bueno, doncs em vaig amb un grup d'amics i anem cada setmana a pujar un cim, a fer... Vull dir, tot això es pot fer.
I no gastar massa diners.
No. Les coses bones de la vida a vegades no són cares.
Exacte.
Es pot fer car, no? Però,
si vols,
caminar, en principi, no té per què ser car. Es pot viatjar de moltes maneres. Vull dir, hi ha programes que es poden fer fora de temporada, perquè la gent que hem de viatjar estacionalment i hem de sortir de vacances a l'agost perquè no tenim més remei, això és molt car. Però tu pots fer un viatge a llocs estupendos buscant ofertes d'últim moment.
Si busques ofertes...
Que et quedes parat de lo fàcil que podia ser.
L'únic és tenir les maletes fetes ja.
Clar, però això precisament és un dels avantatges quan et fas gran, que no depens tant.
Clar.
I els fills tampoc t'estan esperant. Vull dir que moltes vegades el que estan és encantats de que de l'avi viatger o de l'avi que surti o que vagi a veure llocs propers. Escolta'm, hi ha tantes coses per veure a prop de casa, no?
És cert que hi ha homes que no volen acceptar que tenen que pateixen andropausa?
És que hi ha homes que no volen acceptar que es fan grans, no? És
clar,
forma part tot això.
És trist, això.
És una guerra de pensar que si dius que ets gran o que t'has fet gran, millor també t'estaran infravalorant en altres sentits. És acceptació d'un mateix, no? I saber que està situat a l'etapa que et toca a la teva vida. La realitat és no voler-te enganyar, perquè no pots enganyar el teu cos, no pots enganyar la teva ment, però sí que pots veure en plenitud l'etapa que t'ha tocat viure. I llavors veiem persones que tenen problemes doncs, de mobilitat, que van amb una cadira de rodes, o que tenen una cama amb poliomielitis, són capaces de fer coses que gent que té dos cames no les fa, perquè la capacitat de superació i la capacitat de motivació moltes vegades ve de dins a fora i no de fora a dins. No esperem que ningú ens vingui a buscar-nos a casa quan tenim una certa edat. Som nosaltres que hem de trobar cada dia aquelles ganes per sortir i per fer coses.
Aficions,
hobbies, que potser amb la nostra vida laboral no les hem pogut
fer.
I preparar-nos per aquesta etapa final de la vida és molt important. I això també no es fa en un dia. I això no t'ho arregla la testosterona, t'ho arregla la teva actitud vital, la teva manera d'afrontar la vida i que veus que dues persones de la mateixa edat pues, poden viure una en plenitud i l'altra en plena decadència i dèficit, no?
Ens queda temps per una pregunta només. Aquestes pastilles que has anomenat per ajudar a tenir les relacions sexuals, tenen contraindicacions o poden tenir?
Aquestes pastilles passen una mica com la testosterona, no? Quan estan indicades són fenomenals, quan no estan indicades poden ser perilloses. El mateix que et deia de la testosterona, t'ho dic d'aquestes pastilles. Les pastilles que van dirigides a la funció erèctil també necessiten que no ser contraindicades per un fenomen només de l'edat. Si tu tens una bona qualitat de vida i tu estàs amb una salut mínima que no et provocaria un perill vital, tu estàs en condicions de tenir una vida sexual activa en qualsevol moment de la teva vida, sempre amb els condicionants propis de l'edat. La freqüència, la intensitat, la duració, però no vol dir que no puguis tenir una trobada sexual plena amb penetració o amb una erecció acord a la teva, al teu moment. I això només t'ho pot dir un especialista que valori si realment això ho pots fer o millor resulta que tens la pressió alta o que ets diabètic o que tens un dèficit de testosterona. Això t'ho dirà l'especialista, que t'ho preguntarà, t'ho analitzarà i et donarà aquell tractament a mida que et farà no solament ser eficaç, sinó que et farà ser útil per la teva vida, per la teva vida sexual i per la teva vida saludable.
Molt bé, doncs, Eduard, ha sigut un plaer que estiguis aquí aquesta tarda amb nosaltres i t'esperem aviat.
Pues, com sempre, a la teva disposició, Marc, i a disfrutar del que podem saber.
Moltes gràcies.
A Ràdio Estel, l'hora de la Fundació Puigverd.
I això és tot, ja no ens queda més temps. Els agraïm la seva companyia i els emplacem per al proper dilluns vinent, com avui, a les 5 de la tarda, que passin una setmana plena de salut. Ara els deixem amb el programa El Mirador de l'Actualitat, conduït per Ignasi Miranda. Adéu-siau.